Per entendre tota la situació, podem parlar aquesta hora amb l'Alfons Fernández. Ell és membre de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bona tarda, Alfons.
Molt bona tarda.
Mira, avui coneixíem la notícia que el govern espanyol ha anunciat que rebaixarà l'IVA del preu de la llum del 10 al 5%. Ho fa per pal·liar els efectes de la guerra, però clar, ens preguntem si aquesta rebaixa realment acabarà repercutint a la factura de final de mes que paguem els ciutadans.
Sí, en principi hauria de repercutir. Una altra cosa és en quina mesura, no? El grau en què acabarà repercutint. Perquè recordem que també doncs, fa poc el govern va aprovar el topall del preu del gas des de la factura elèctrica, que es preveia que tindria un efecte d'un retall en la factura de la llum d'un 30%, però també fa poc va anunciar que en lloc d'un 30% seria un 15%. Per tant, una cosa és el que es preveu inicialment, una altra cosa és l'efecte que acaba tenint el consumidor. Per tant, en principi sí que haurà de tenir un efecte favorable de que els consumidors que haurien de pagar la IVA, però, evidentment, el preu de l'electricitat no depèn només dels impostos, sinó també de les circumstàncies. I, malauradament, estem en un entorn on les variables exògenes, especialment el tema de la guerra, té un pes molt important.
Sí, perquè o sigui, ens preguntem, per exemple, si hi ha alguna garantia de que el preu de la llum no pugi. És a dir, per una banda rebaixen l'IVA del 10 al 5%, però si per l'altra banda continua disparant-se el preu de la llum, al final és com si no hi hagués cap mesura, és a dir, perquè acabes pagant el mateix.
Sí, aquí hem de diferenciar molt quins són els contractes que estan dins del mercat regulat dels contractes que estan en el mercat lliure. En el mercat regulat, en principi, la factura hauria de reduir-se en els propers mesos, a partir del moment en què entrin en vigor aquestes mesures, tant de la reducció de l'IVA com total del gas. Una altra cosa són els consumidors que estan en el mercat lliure. Els consumidors que estan en el mercat lliure tenen una tarifa que han pactat lliurement amb la companyia comercialitzadora i se'n beneficiaran d'aquesta reducció de l'IVA, però de moment no es podrà beneficiar del topall del preu del gas fins que vencin aquests contractes i aleshores toqui renegociar els mateixos. Quan arribi el moment del venciment d'aquests contractes dins del mercat lliure, aleshores el consumidor tindrà la facultat de mantenir-se dins del mateix contracte millorant les condicions de comercialitzadora o bé passar-se al mercat regulat. Per tant, totes aquestes mesures són una garantia més aviat de cara als consumidors que estan dins del contracte regulat.
D'acord. I, per exemple, quant temps creu que el govern espanyol pot arribar a sostenir la situació de la rebaixa del 10 al 5% de la llum?
De moment és indefinida, perquè recordem que també en l'any 2021 ja va haver-hi una rebaixa en l'IVA de la llum. Va passar del 21% al 10%, ara baixa del 10% al 5%, de moment la mesura és indefinida, però bueno, haurem de veure. Per exemple, la mesura que dèiem també anteriorment, que consisteix en el topall del preu del gas, serà per un període de 12 mesos, que és el que ha utilitzat també la Unió Europea. Aleshores, tot dependrà de com vagi la situació econòmica, de com vagin els preus de l'energia en general, i a partir d'aquí recordem que, evidentment, l'estat espanyol es troba en una situació vulnerable a nivell de comptes públics, perquè tenim un dèficit públic molt superior a la mitjana de la Unió Europea. Per tant, és una mesura que sí que pot trigar, que pot mantenir-se uns mesos, però segurament no és una mesura que sigui de manera indefinida a llarg termini, com en principi es vol vendre. No?
Clar, és una mica la línia del que estava comentant, perquè on deixa aquesta mesura el govern espanyol? Perquè si rebaixa l'IVA vol dir que té menys ingressos i els efectes pràctics el que s'acaba traduint és en menys capacitat d'acció. Per tant, és això, on deixa el govern espanyol?
Sí, efectivament. Això significa més dèficit públic, significa més deute públic. Recordem que el deute públic de l'estat espanyol és un 120%, és a dir, quasi 20 punts per sobre de la Unió Europea. Per tant, totes aquestes mesures que van encaminades a reduir els ingressos del sector públic significa que l'haurem de pagar tots els ciutadans en el mig o llarg termini. També és veritat que, en contra del que potser podem pensar, l'estat espanyol està incrementant la seva recaptació pública d'impostos. Per què? Perquè com que estan augmentant els preus i d'alguna manera tant l'IVA com els impostos indirectes és un percentatge sobre els preus que estan pagant els consumidors, això significa que paradòxicament en temps de crisi com la que tenim actualment doncs resulta que l'Estat ha anat augmentant la seva recaptació pública. Per tant, no està tan malament el nivell d'ingressos públics que ha tingut en el darrer any a l'Estat espanyol, però efectivament aquesta mesura concreta de reducció de l'IVA tindrà un efecte. El que passa és que bueno, estem parlant d'una mesura parcial sobre un producte energètic concret i no s'ha fet una rebaixa de l'IVA de manera generalitzada, que això sí que tindria un impacte molt més important en els comptes públics.
I al fons, com a economista, i una mica perquè ho entenguem tots, creu que hi hauria alguna manera de que totes aquestes ajudes que està anunciant el govern espanyol o les rebaixes fiscals anessin lligades a la renta de cada persona?
Es podria fer, de fet, ara el govern ha de prorrogar el decret anticrisi i segurament ho faran el Consell de Ministres extraordinari d'aquest dissabte. I una de les coses que ja ha anunciat és que, per exemple, la mesura que consisteix en la bonificació dels 20 cèntims per litre de carburant es vol aplicar de manera selectiva en funció del nivell de renta. Però és una mesura que pot tenir sentit i és raonable, portar-ho a la pràctica és complicat. Aleshores, potser aquí hauríem de mirar mesures que anessin sobretot a la imposició directa. És a dir, estem parlant d'impostos principalment a l'IRPF en el cas de les persones físiques i de l'impost de societats. Aquí sí que es pot fer un treball de manicura modificant els trams impositius en funció de la renda. El que passa és que fer-ho a partir d'impostos indirectes és molt complicat, perquè evidentment quan nosaltres anem a pagar la factura de la llum o la factura de qualsevol producte, no podem anar al comerç o a la comercialitzadora i exhibir la nostra declaració de la renta per justificar el nostre nivell d'ingressos i d'aquesta manera que s'apliqui una rebaixa. Per tant, és molt més efectiu fer-ho a partir d'impostos directes, com l'IRPF o l'impost de societats, que no amb impostos indirectes, com seria l'IVA.
O sigui, que ens quedem una mica amb la conclusió de que és complicat, però que és viable que aquestes ajudes o rebaixes fiscals puguin anar lligades a la renta, no?
Sí, però segurament no mitjançant els impostos indirectes, és a dir, no tal com s'està fent, sinó sobretot incidint en altres impostos, no en l'IVA, sinó, per exemple, en l'IRPF. Per exemple, retallant els trams impositius, aplicant certes deduccions o bonificacions a les famílies més vulnerables, etc.
I al fons, per un altre canviant de qüestió, avui coneixíem la notícia, el Parlament Europeu ha publicat és l'Eurobaròmetre, que publica aquesta primavera del 2022 i exposa aquest Eurobaròmetre que 7 de cada 10 espanyols, 7 de cada 10, reconeixen que no estan preparats per una pujada dels preus de l'energia i dels aliments després de totes les sancions de la Unió Europea contra Rússia per la guerra a Ucraïna, i també aquest Eurobaròmetre apuntava que l'impacte de la inflació a l'Estat espanyol serà molt major que la mitjana de la Unió Europea. Llavors, amb aquestes dades ens preguntem on deixa això la ciutadania espanyola.
Bueno, no estem preparats, però és el que està succeint, no? Al final estem amb una inflació, l'última dada d'inflació del maig situava l'IPC a Espanya en un 8,7%, per sobre de la mitja de la Unió Europea. No només els preus, sinó que estem parlant també dels tipus d'interès, que d'aquí a poc augmentaran. Això significa que el poder adquisitiu dels ciutadans espanyols està veient molt rar. Recordem que en l'any 2021 ja va haver-hi una inflació del 6,5%. Ara portem un 8,7% a l'última lectura que es va fer en el mes de maig. Per tant, significa que els ciutadans hem perdut un poder de compra, un poder adquisitiu de dos dígits, superior al 10%. Per tant, una cosa és que no estiguem preparats, però una altra cosa és que l'estem patint, no? També hem de remarcar que aquest major impacte dels preus que en l'Estat espanyol respecte a la Unió Europea està provocant una frenada en el consum, una frenada al consum que està provocant també una frenada en tota l'economia espanyola. Per tant, això significa que patirem molt més a Espanya que no pas a la Unió Europea en termes promitjos tots aquests efectes, no només de la inflació, sinó també de l'augment dels tipus d'interès que es donaran els propers mesos, perquè el Banc Central Europeu ja ha anunciat com entrar els tipus d'interès, i per tant haurem de perdre poder per la via dels preus dels béns per la via però que s'ha caigut els anys bastant estable. Doncs bé, ara, a més, plou sobre mullat i no només haurem de veure com la nostra cistella de la compra s'està encarint, sinó que, a més, quan haguem de pagar les nostres hipoteques també seran més cares, no? Per tant, haurem de preparar-nos per un escenari molt complicat durant els propers mesos.
O sigui, que estem patint, però que serà pitjor.
Serà pitjor, perquè fins ara les hipoteques estaven estables, però és que ja estan augmentant. Hem de tenir en compte només una dada. L'Euribor està en positiu i això fa 6 anys que no es veia. En els últims 6 anys l'Euribor estava en negatiu. I per tant, clar, tots aquests que tenim una hipoteca a tipus d'interès variable, doncs més o menys estaven més o menys satisfets. Però és que ara l'Euribor ja està en positiu, està al voltant de l'1% i segurament no augmentarà més. Abans de l'Euribor ja que a partir del juliol hi haurà una primera pujada del tipus d'interès i en el setembre una altra, que segurament serà més forta de la que hi ha ara en el mes de juliol. Per tant, si bé ara estàvem pagant poder adquisitiu dels preus de l'IPC, ara també pagarem poder adquisitiu per la banda dels tipus d'interès, és a dir, per la banda de l'encariment dels nostres crèdits que tenim al consum o les nostres hipoteques. Per tant, l'escenari de cara al consumidor serà més complicat en els propers mesos del que hem estat visquent darrerament.
Alfons Fernández, membre de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, sobretot, moltes gràcies per donar-nos les claus de tota la situació econòmica a casa nostra.
Moltes gràcies.